L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Resumiré en tres els desafiaments que planteja la gestació subrogada. Primer, vivim en societats moralment plurals i això és bo i no haurien de respondre des de la ideologia o les creences a les opcions reproductives o als desitjos reproductius que puguen tenir les persones. No totes les opcions són respectables, però moltes sí que ho poden ser. Segona, hauríem de principalment protegir els més vulnerables, que són la dona gestant i el menor, el nascut. Això significa que la dona no hauria de ser mercantilitzada, instrumentalitzada, explotada, i el nen se li haurà de garantir els seus drets a conèixer els orígens biològics i genètics, però també a ser acompanyat en el descobrir que va ser el seu naixement fruit d'una gestació per substitució. I per últim, com que això passa, és millor legislar i a l'hora de legislar haurem de posar-nos d'acord si volem uns models permissius, prohibitius o uns models comercials o altruistes, en aquest cas si compensarem però només per les molèsties i intervindrà l'Estat per a no garantir afany de lucre de tercers i s'ho permetrem a qualsevol persona, també permetrem l'exercici transfronterer.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit els reptes de la gestació subrogada per la doctora en filosofia Begoña Román. La gestació subrogada, buscar una mare de substitució per tenir un fill que no es vol o no es pot tenir d'una altra manera, és una realitat que no para de créixer. El 2022 va generar 12,97 milers de milions d'euros. El 2023, 15,76 milers de milions d'euros. I s'especula que el 2031 podria arribar a 74,63 milers de milions d'euros. No para de créixer. Però desperta també veus molt crítiques. Avui reflexionem sobre gestació subrogada amb...
Helena Crespi, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella, docent i autora de nombrosos llibres de sexualitat i criança respectada, ens presenta el llibre El negoci dels nadons, la gestació subrogada. I sentirem també el testimoni del Fran, que té dos fills fruit de la gestació subrogada als Estats Units, i d'Olivia Maurel, filla de la gestació subrogada. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
L'embaràs deixa una profunda empremta cerebral. Susanna Carmona.
Doncs avui a l'ofici d'educar posem el focus en la gestació subrogada. Escriu l'Helena Crespi. El 1976 l'advocat Noel Quinn va rebre una consulta sobre si seria legal utilitzar la inseminació perquè una altra dona, fora de la parella, gestés un nadó i l'entregués a la parella que no podia tenir fills. El senyor Quinn va posar un anunci als diaris universitaris i va trobar una noia disposada a fer-ho i es va convertir en el primer a negociar i redactar un contracte formal entre una mare de substitució, com la va anomenar, i una parella casada als Estats Units. Des de llavors es va dedicar al negoci de la gestació subrogada i va obrir una clínica a cada estat on era legal el procés. I així va néixer la gestació subrogada. Algú podria pensar, Helena Crespi, benvinguda, quin mal hi ha que una persona gesti per una altra que no pot fer, no? Quin seria per tu el problema?
Primer, gràcies per convidar-me i per voler parlar d'aquest tema, perquè sí que és un tema que aixeca com molta polseguera, no? Perquè toca un moment vital com molt important, que és el desig de tenir una criatura. I quin mal hi ha? Jo crec que és que segurament no hi ha un mal, sinó que es conxorxen tota una sèrie de situacions que, inclús quan totes van bé, ens podem qüestionar èticament si és ètic o no, d'acord? Independentment de les ideologies, com deia la Begoña, però quan alguna cosa falla, llavors es desestructura una mica tot, no? I en el fons, a mi el que moltes vegades em preocupa és que, en el fons, fixa't, ja des de l'any 76 això es converteix en un negoci, no? I podem convertir-ho tot en un negoci? És a dir, que la reflexió en el fons és com inclús molt filosòfica, si ens ho plantegem, no? Podem fer negoci de qualsevol cosa? Perquè, en general, el que acaba succeint és que aquí hi ha qui s'enriqueix, i, evidentment, no són ni les famílies que contracten el servei, ni la dona, en aquest cas, qui posa el cos, no? S'enriqueix a costa d'un desig molt gran i d'un moment de molta vulnerabilitat, perquè, en general, qui arriba a la gestació subrogada és que, per algun motiu o algun altre, de moment, la majoria, tot i que ja s'estan començant a veure d'altres motius, no poden tenir criatures de manera fisiològica, natural, no? O combinant els seus cossos, no? Llavors, potser el que ens hem de plantejar és per què les empreses i grans indústries i grans fortunes estan allà darrere aprofitant-se d'un moment molt delicat i molt bonic també, no?
Quan jo he parlat d'aquest tema, sovint he sentit però si són dones que trien lliurement gestar, no? Quins són els condicionants d'aquest lliurament?
De fet, aquí potser ens podem plantejar quines decisions prenem el 100% amb llibertat en la societat en la que vivim, no? Perquè, de fet, segurament escolliríem moltes altres coses i no anar a treballar, haver de complir segons quines obligacions, no? Per tant, la nostra llibertat sempre està condicionada en la societat que vivim i els aprenentatges que tenim, no? I sí que és cert que hi poden haver dones, evidentment, poden haver dones que puguin decidir jo, pels motius que sigui, prenc una decisió conscient i poso el meu cos per donar un cop de mà a una altra persona, un altre parell, una família que vulguin tenir una criatura. Clar, en el fons aquí no està en qüestionar la decisió, sinó en què és el que, quines característiques uneixen a les dones que prenen aquesta decisió. I si realment és el gran percentatge de dones que prenen aquesta decisió les que ho fan sota aquest paradigma de màxima llibertat dins dels límits que tenim. I quan analitzem les dades veiem que no, que realment qui està posant el cos és gent que ho fa per una necessitat econòmica important, que inclús en els països més desenvolupats, entre cometes, on moltes dones ho fan i alguns sectors diuen que són dones de classe mitja, són dones que potser poden ser de classe mitja, però que en els països on estan qualsevol cosa val molts diners. L'educació pot ser privada, la sanitat pot ser privada, llavors necessiten potser més diners que els que necessita una família de classe mitja a Catalunya, on l'educació i la sanitat són públiques, no? Per exemple. Per tant, a nivell estructural, quan ens ho plantegem, si fem com una mirada allò a vista d'ocell, veiem que qui està accedint a fer això ho fa perquè realment necessita els diners, per tant, està en una situació de vulnerabilitat respecte als altres, no?
Clar, però algú podria argumentar, i si la gestació subrogada és la manera que troben algunes dones de sortir de la pobresa?
Segurament no les traurà de pobres, perquè no són les que cobren més en tot aquest procés. És a dir, que una dona, per una gestació subrogada, no cobra els 100.000 euros, 120, 180 que pot costar en alguns països, ni els 50 que valen d'altres, no? En tots els països en els que és legal, perquè en els que no és legal fer-ho passen moltes altres coses, val? O hi ha països que no són tan segurs. No s'embutxaquen això, s'embutxaquen 10.000, 12.000 euros. 10.000 euros no et treuen de pobre, ni molt menys.
Poses l'exemple tu del llibre, en el teu llibre del tràfic d'òrgans, no? Que està prohibit, però això, en canvi això no s'aplica a la gestació subrogada. No són necessaris, però en canvi no està prohibit fer tràfic d'òrgans.
Clar,
no?
Clar, vull dir, tu no pots vendre el teu ronyó, perquè bàsicament qui acabaria venent els seus òrgans serien aquelles persones que més ho necessiten econòmicament. Perquè hi ha com aquesta imatge romàntica de que qui fa això ho fa per altruisme. No, realment es fa per diners. I qui necessita fer-ho per diners és qui està en situació de vulnerabilitat. Llavors, de la mateixa manera que hi ha una legislació que ens prohibeix la compra-venta d'òrgans, sí, en molts països es prohibeix explícitament la gestació subrogada, malgrat es troben escletxes per on aconseguir-ho.
Avui a l'Ofici d'Educar, la gestació subrogada.
No m'enganyis.
La gestació subrogada facilita les situacions d'explotació de la mare gestant i no té en compte els drets de la criatura gestada. Helena Crespi.
I diu l'Helena Crespi al seu llibre, el 1984 una dona contacta amb el centre del senyor Quint, que hem anomenat fa un moment, i arriba un acord de subrogació pel matrimoni extern. Quan va néixer la criatura, ella se'n va penedir, però la justícia no va permetre que es fes enrere i va concedir la custòdia legal al senyor extern. Pels casos com aquest, la subrogació es fa amb material genètic que no sigui de la gestant. Situem-nos, Helena Crespi, perquè tu ens fas un recorregut al teu llibre. Quines són les diferents tipologies de gestació subrogada que hi ha?
Clar, tu pots fer una subrogada com amb material genètic propi, no? Si tens la possibilitat de fer-ho, i pel que sigui, si en el teu cos no s'implanta un embrió, doncs es pot utilitzar el cos d'una altra persona, no? O llavors podem utilitzar una variació del material genètic, vale? O podem utilitzar el propi material genètic de la gestant, que això és el que s'està intentant evitar, i aquests eren els casos que s'havia començat, no? A l'antiguitat i als inicis de tot plegat. Clar, què passa? Quan tenim un material genètic que és propi de la gestant, aquí pot... el negoci de la subrogada pot pensar que hi ha més risc, perquè ella pot sentir-se més seva, aquesta criatura, no? I per això el que s'intenta és fer una gestació subrogada en la que hi ha una combinació de gamets que no siguin de la gestant, no? I el que s'intenta és, sempre si es pot, que hi hagi material genètic de la parella que contracta o de la persona que contracta, mal, i en el cas de que... Clar, normalment les parelles que acostumen a consultar per fer això tenen problemes de fertilitat. Per tant, en algun moment necessitem la donació o la compra, perquè la donació d'esperma o la donació d'òvuls realment tampoc és una donació, per molt que diguem donació, és una compra-venta també, no? Doncs es va buscar el material genètic d'una altra persona, sigui els espermatozoides o els òvuls, no? I així el que s'intenta és que la gestant no tingui material genètic seu, tot sigui o d'algun dels membres o d'alguna persona donant desconeguda, i així s'intenta tallar com aquest vincle genètic, que és el que es busca per l'altre cantó, no? Per això moltes persones volen una subrogada amb material genètic propi, perquè el que importa és que, una de les coses que importen, dins de moltes, és que el material genètic sigui propi.
I també pot ser intrafamiliar, extrafamiliar, nacional, internacional...
Sí. Clar, una cosa és el material que
comercial,
utilitzes...
altruista, és sí. A dir,
hi ha molta nomenclatura aquí, no? Clar, quan es fa de manera nacional, això es pot fer en els països en els que és legal en el propi país. Quan és internacional, generalment succeeix quan en el propi país no és possible, per tant es va a un altre país a buscar-ho. I sí que és cert que llavors, evidentment, hi ha la forma comercial, que és la més extesa, i l'altruista. Tot i així, el que sembla és que en els països en els que és altruista, bueno, no està comprovat del tot que sigui 100% altruista, perquè, primera, sí que es cobreixen doncs, les necessitats econòmiques, mèdiques, no? Les despeses mèdiques que hi ha en el procés. Però sembla ser que potser per altres vies a la gestant li arriba d'altres quantitats de diners, no? I llavors sí que hi ha les gestacions subrogades dins de la pròpia família, allò de la cosina posarà el cos que jo no puc posar, no? I generalment solen ser de la categoria altruista en aquest tipus, no és comercial normalment.
Quin seria el perfil de la dona gestant? Tenint en compte que hi ha països que és molt diferent, no?
Sí, aquí segurament el que uneix a les dones gestants és la precarietat econòmica. Evidentment hi ha precarietat econòmica tocant els nivells de pobresa i precarietat econòmica en els que potser no s'està en situació de pobresa, no? Però el que uneix a totes és, primer, tenir un cos que permeti fer-ho i llavors estar en situació de precarietat, per tant, es necessiten aquests diners. En teoria, les mares gestants, en els països en els que és legal, han de tenir d'altres criatures biològiques i han de tenir clar que no volen tenir més criatures, per el risc aquest de si canvien d'opinió. I en la majoria de països, en els contractes que es firmen, que són difícils de trobar, però en algun lloc es troben, també es demana que el marit, en cas de que hi hagi un marit, doni el seu consentiment, és a dir, que estigui assabentat de que la dona vol fer això i tingui el seu permís.
Tu ens parles de l'extrem, el cas més extrem, de com gesten aquestes dones, el cas de les granges de dones. Mm-hmm. Què són les granges de dones?
Les granges de dones són aquests espais en els que... Clar, podem explicar-ho de dues maneres. Si vols, t'ho explico de la manera bonica, val? Mm-hmm. És un espai on s'ofereix la possibilitat a les dones gestants d'estar totes juntes i allà tindran tot el que necessiten, no? Una vivenda, un llit on dormir, menjar, a més equilibrat i revisat per nutricionistes, les visites mèdiques, tindran espai per fer esport, no? Tindran tot el que necessiten. Si ho expliquem d'una altra manera, és un lloc on les empreses que fan negoci poden economitzar recursos i despeses, perquè surt molt més car que el professional sanitari que ha de passar les revisions hagi d'anar primer a casa de l'una, després a casa de l'altra i després la de més enllà, i el que fan és aglutinem a totes en el mateix lloc, passen revisió mèdica, segueixen totes la mateixa dieta, així ens assegurem que no mengen res que no es pugui menjar durant l'embaràs, quan realment durant l'embaràs una dieta equilibrada i un parell de coses a tenir en compte, no hi ha res més. Ens assegurem que no tenen contacte sexual amb ningú durant aquestes setmanes de gestació, i és també, vist d'una altra manera, és una forma de control. Això se sol donar, per exemple, en països com Ucraïna, on és legal, però també se sol donar d'una manera molt menys, no sé, menys seguretat en països on tot és una mica més confús.
Segons la teva recerca, què estableixen aquests contractes? Tu ens deies abans que és una mica opac, no? I en el cas, per exemple, que la gestació no vagi bé o que la mare es faci enrere, no? Què passa en aquests casos o què estableixen aquests contractes?
En el cas de que la mare es faci enrere no hi ha opció. És a dir, ara tenim un precedent, perquè fa poques setmanes va haver-hi un cas en el que, crec, no sé si era Anglaterra o Irlanda, una mare gestant va canviar d'opinió i va guanyar el judici per recuperar la criatura, però això és un precedent que no és el més habitual. En general, una mare gestant, quan signa un contracte, renuncia a aquella criatura, passi el que passi. Llavors, si durant tot el procés de gestació aquella dona canvia d'opinió, està abandonada, és a dir, no pot canviar d'opinió i ha de lliurar el seu nadó. Si en algun moment a aquest nadó li passa alguna cosa o detecten, per exemple, que té alguna diversitat, s'ha d'obligar a interrompre aquest embaràs, vulgui o no vulgui la mare gestant. És a dir, la seva opinió no compta. És a dir, sí que és cert que signen un contracte. Hi ha molta gent que diu, home, però signen un contracte, no? Elles ja saben què firmen. Sí, però quan tu signes un contracte fruit d'una necessitat econòmica, signes. I la lletra petita, que segurament hauríem de llegir tots la lletra petita dels contractes que signem, però està farcit d'acceptar coses, no?, que no sabem quina és la lletra petita. La lletra petita està vulnerant completament els teus drets perquè et poden obligar coses a fer coses amb el teu cos que tu no necessàriament vulguis, no?
Als Estats Units, atenció, perquè la gestació subrogada pot costar entre 120.000 i 200.000 euros. A Rússia, entre 60.000 i 80.000. A Ucraïna, entre 50.000 i 60.000. I a Geòrgia, entre 50.000 i 60.000. Es mouen molts diners. En alguns casos podem parlar de màfies?
Sí, en alguns casos podem parlar de màfies sense cap mena de dubte. I no necessàriament màfies quan hi ha pocs diners en joc, és a dir, inclús en espais on estem parlant de xifres de 100, 120, 180, 200.000 euros, a darrere també hi poden haver màfies. Clar, depèn del concepte que tinguem de què és una màfia, val? Però sí que és cert que en aquests... Sí,
Màfia, diríem que la paraula ja té una connotació negativa.
Té una connotació negativa, però sovint ens imaginem, quan pensem en màfia, tot allò que es mou per sota de la legalitat, no el que hi ha en la legalitat, o els tripijocs que es poden fer malgrat la legalitat, no? I ens imaginem coses com molt fosques, no? Habitacions doncs deshumanitzades amb dones parint allà i traient bebès. Això, evidentment, està passant, però això és el que costa més de trobar. Almenys jo en la meva cerca m'he basat molt en què és el que hi ha, no?, a nivell, doncs, per damunt de l'esfera legal, no? Però sí, podem parlar de màfies i, de fet, ja inclús les pròpies empreses que fan gestació subrogada ja t'avisen que hi ha alguns països on millor no ficar-s'hi perquè no sabem què pot passar.
Tu expliques al llibre que en molts països el que s'ha anat fent és endurir la legislació pel que fa a la gestació subrogada, que seria, per exemple, el cas de la Índia.
Sí, perquè la Índia el que va acabar sent va ser un paradís de la subrogada, no? I llavors el que van descobrir era que molta gent d'Occident, no?, i de Nord-Occident, no?, anava allà perquè era com molt econòmic, era fàcil, no?, i llavors el que van fer va ser legalment acotar que només les parelles autòctones d'allà podien optar a la gestació subrogada dins del propi país.
Avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio, la gestació subrogada.
Em cordes la sabata, mama, sisplau?
Una estratègia per afavorir la simpatia cap a una gestació subrogada és donar veu als casos de famosos que l'han fet servir. Helena Crespi.
Sentim un fragment d'un discurs d'Olivia Maurel, filla de la gestació subrogada, en una conferència internacional.
Quan vaig néixer, no em van posar les mans de la meva mare biològica. La mare que m'havia portat durant 9 mesos, la que em va alimentar, la que em va parlar, de qui sentia cada emoció i vaig envair-la quan estava embarassada, la que al final era l'única persona que coneixia. I vaig haver de ser venuda i finalitzar la transacció en els braços dels meus pares adoptius, a qui no coneixia. Això, desgraciadament, va ser el primer trauma que marcaria la resta de la meva vida, el trauma de l'abandonament. Així que, quan era petita, ja mostrava signes del trauma d'abandonament. Els meus pares no em podien deixar, jo estava histèrica, era una nena molt complicada, sempre vaig tenir por al rebuig, tenia dificultats per fer amics. Jo tenia por, desgraciadament, de patir un segon abandonament cada vegada que em deixaven.
Elena Crespi, autora del llibre El negoci dels nadons, la gestació subrogada. Quines són les conseqüències, els efectes emocionals de la subrogació? Sentíem els nadons que es fan grans, una noia que s'ha fet gran i que ara dona el seu testimoni perquè es reguli o fins i tot es prohibeixi la gestació subrogada.
Sí, de fet, escoltant l'Olivia Maurel, que crec que és molt valenta perquè està posant també el focus en allò que no pensa mai ningú, no? Què pensaran les criatures de la seva pròpia subrogació, no? I està abanderant un moviment de fills de gestació subrogada, no? Al igual que també a Catalunya i a l'Estat espanyol tenim fills i filles de la reproducció assistida que estan qüestionant el com es fa també, eh? O sigui que el debat és tan complex que jo crec que ara estem en un moment en el que necessitem arguments fàcils i respostes senzilles de sí o no, a favor o en contra, i tot és molt més complex, no? I aquí, en tot el que implica la gestació subrogada, hi entren tants elements, és tan multifactorial, que sovint ens oblidem que tenim unes criaturetes petites, nascudes de tot plegat, que potser tindran una opinió de tot això. I els hi podem explicar d'una manera que nosaltres també ens sentim còmodes, no? Perquè les famílies que opten per la subrogada i que crien aquestes criatures, evidentment s'estimen aquestes criatures, no? I són filles seves, clar que sí, no? Però han de contemplar també que a vegades, que per molt bonic que els hi expliquem això, no tothom pensarà igual que ells, encara que hagin estat criats a casa seva, no? I això també és important perquè hi han seqüeles arrel de com s'estan fent els processos de gestació, part i postpart, que tenen un impacte directe en el nadó i que això llavors té un impacte en un futur amb la criatura.
L'Olivia Maurel parla d'aquest trauma per abandonament.
Sí, de fet, el que... No sé si t'hi has fixat, i aquí a l'Ofici d'Educar, amb totes les professionals que han passat, quan parlem de... Què és el millor per una gestació, per un part i per un postpart? Sovint, quan lluitem, per exemple, en contra de la violència obstètrica, parlem que el més saludable, tant per qui gesta com per qui és gestat, i estem parlant de salut, no estem parlant de judicis morals, de si és millor donar teta o no, de si és millor parir de manera natural o no, val? Però el que se sol recomanar en termes de beneficis en la salut és un part que es pugui desencadenar de manera natural a la setmana en la que el part es desencadeni, que estigui el menys medicalitzat possible, que en el moment en el que surt aquella criatura sigui contacte pell en pell directe amb la mare, no? O el pare, en cas de que amb la mare no es pugui, o l'altra mare que l'ha gestat, no? O que el criarà, que a més és una persona, si no pot ser qui l'ha parit, perquè que sigui, poden donar-se moltes situacions mèdiques, sigui si hi ha una altra mare o un pare, perquè ja l'ha viscut durant tot l'embaràs i també li resulta familiar, no? I que després es pugui fer una lactància natural, no? I X tipus de criança, que en principi, amb tots els matisos del món, és la més saludable en termes de salut física i emocional. Quan estem fent una gestació subrogada, la major part dels parts... Primera, les gestacions estan controladíssimes, inclús amb unes medicalitzacions en excés. Els parts solen ser parts programats, és a dir, aquella criatura potser encara no està preparada per sortir, aquell cos encara no està preparat per parir, però nosaltres provoquem un part. Moltes vegades aquests parts són per cesària, que una cesària és una mesura d'urgència en cas de necessitat. No és una mesura de em va més bé parir avui o li va més bé al professional de la salut que pareixi avui. I això és el que se sol fer amb la gestació subrogada. I llavors hi ha aquest moment en el que aquella criatura surt cap al món exterior i el que es demana és que estigui en un terreny segur, i el terreny segur són les veus que ha sentit durant les setmanes de gestació. Qui l'ha gestat, i en tot cas qui l'ha acompanyat, separem aquella criatura de la mare gestant i la donem a la família que l'acollirà, no? Això té un impacte gros en un bebè, no? Michel Odent parla de la ferida primal, que és un impacte en el que aquella personeta no coneix res de tot el que ha viscut durant unes 40 setmanes dins d'un ventre matern, no? Perd tota aquella connexió, no? I les criatures quan neixen no tenen vocabulari, no poden expressar-se. Tot el que coneixen i el que els pot ajudar a tranquil·litzar-se és a través de sensacions, no? Olors, sons, i tot allò que coneixen desapareix de cop i volta.
Això serien les conseqüències pel nadó i conseqüències per la mare. Tu parles, per exemple, dels riscos del postpart sense nadó.
I tant,
per exemple.
I tant, és molt més difícil una recuperació postpart sense nadó, no? És a dir, quan a tu et provoquen un part, ja hi ha uns riscos associats, per això un part provocat només ha de ser en cas de real necessitat, no? Si a més s'ha fet una cesària, també hi ha unes conseqüències per la salut de la gestant, no? I un postpart sense nadó dificulta, no? Perquè si, per exemple, ja no tens ni l'oportunitat de fer una lactància natural, que és la que t'ajuda i accelera el procés de recuperació postpart, no? Totes les hormones que se segreguen amb el contacte amb el bebè també ajuden a la recuperació postpart. Es parla de que hi ha un percentatge més alt de depressions postpart quan s'ha fet cesària o quan hi ha hagut una separació mare-nadó, no? Per tant, aquí també ens trobarem un risc molt més alt de depressions postpart, d'altres patologies associades tant físiques com mentals, no? Però clar, la mare gestant ja ha complert la seva missió. Per tant, llavors ja està, ja no interessa fixar-nos en què passa amb les mares gestants, no?
Amb la teva investigació sobre la gestació has trobat, gestació subrogada, has trobat que en algunes pàgines web de les clíniques fan servir la Bíblia com per exemple, com a exemple,
sí,
que avala, no, per demostrar que és una pràctica immemorial, no, diuen ells. Inclouen missatges com: aquesta tècnica permet complir el somni de ser pares, o apel·lant al dret de ser pares, no? Quin és quins són els missatges, el tarannà, els valors d'aquestes clíniques, no? Que tu expliques que estaria prohibit fins i tot que fessin publicitat de,
sí, sí, de fet,
del seu negoci.
Sí, no? La publicitat de la gestació subrogada està prohibida, però fan, no? Tenen camí ample per poder fer tot això, no? Llavors, clar, fixem-nos en com utilitzen el vocabulari, no? I de fet, hi ha un capítol dedicat a la manipulació del llenguatge, no? Quan parlen de la família que contracta, evidentment sempre es fixen, no, en aquest desig, en aquesta gran alegria, aquest somni, que en el cas de les parelles heterosexuals, que són les màximes usuàries d'aquest servei, i enganxem una altra cosa. En una parella cis heterosexual hi ha una dona que des del seu naixement l'han educat per ser mare. És la díada inseparable, no? Ets una nena, per tant seràs mama. I les dones tenim molts temes vinculats amb aquesta associació inseparable, no? Perquè quan de cop i volta ens trobem que és més complicat del que ens pensàvem, quan tota la vida ens han dit el vigila, vigila, no et quedis embarassada, com si això fos, no, molt senzill, no? Doncs llavors hem de lidiar amb tot això, no? Per tant, les clíniques apel·len a això, a aquest moment de vulnerabilitat, no? Aquest desig tan gran de tenir una criatura, i el jo t'ajudaré a aconseguir aquest somni. I a l'altre cantó del món, o a molts quilòmetres, hi ha una dona desitjant que tu aconsegueixis aquest somni. I normalment és curiós perquè aquestes empreses diuen de manera altruista, no? Les dones són molt altruistes. Realment no són altruistes, són dones que estan cobrant per això, eh? I llavors, quan ens fixem en com es parla de les criatures, clar, sempre surten bebès moníssims, no? I què passa quan parlem de les mares gestants, aquestes dones que representa que estan desitjant ajudar-te a complir el teu somni? No surten enlloc. Només surten panxes d'embarassades, no? És a dir, no, estem despersonalitzant, objectivitzant com a objecte a una mare gestant, i li traiem tot el que té com a humana i només és un ventre. Quan hi ha la Laila Martínez, que també és autora d'un llibre sobre gestació subrogada, que quan jo vaig començar a investigar em va impactar molt el que deia, perquè ella deia, crec que era ella, que no utilitzava el terme ventre de lloguer perquè no estàs llogant un ventre. Una gestació no passa només el ventre o l'úter, passa tot el cos, passa el cervell, no? Per tant, no és un lloguer d'un ventre, sinó que és molt més, però necessitem convertir allò en un objecte perquè no ens preguntem gaire més del que hi passa al darrere, no?
Qui recorre a la gestació subrogada? Per exemple, una cosa que impacta, que expliques tu, és que n'hi ha que no volen passar pel procés de l'embaràs, no? Com la Kim Kardashian. Ella diu, per estalviar el patiment físic i les molèsties de l'embaràs, fer vida normal mentre una altra fa la feina.
Sí, sí, clar. Sí. I, de fet, la Kim Kardashian després deia que li havien dit que tenia risc de preeclàmpsia i per això llavors havia optat per la subrogada, no? Però sí que és cert que entre segons quines bombolles de gent, no? Gent d'un estatus molt alt, amb un poder adquisitiu molt alt, amb unes feines d'aquestes que sembla que no podem parar, no? Doncs cada cop s'està donant més casos, en aquest cas dones, que diuen jo no vull passar per un procés d'embaràs. Un embaràs és una sacsejada descomunal pel cos, no? No és una molèstia, però és una sacsejada descomunal pel cos. El cos no queda igual després, no? I llavors aquí afegim un altre element que també està entrant per una porta petita, que és tota la pressió estètica cap a les dones, no? I les mares sabem que una maternitat i passar per tot un procés d'una gestació, un part i un postpart, ens frena moltíssim, moltes vegades, la carrera professional. Reubiquem altres coses. Doncs llavors, en aquest cas, aquestes persones que tenen un gran poder adquisitiu diuen, mira, doncs jo m'estalvio el tràngol de fer-li aquesta sacsejada al meu cos i sempre estaré divina de la muerte, no? I a més, un altre farà tot aquest procés, passarà per tot això, així jo no viuré les seqüeles d'això, jo podré seguir fent la meva vida. I possiblement, en aquests casos tan elitistes, qui estarà criant aquella criatura possiblement no serà les 24 hores del dia la persona que representa que vol ser la mare.
Avui, la gestació subrogada, l'ofici d'educar.
M'eduques per ser lliure.
Podem afirmar que la necessitat econòmica és el principal motiu que fa que la majoria de dones considerin ser mares gestants. Helena Crespi.
Diu la Núria Terribas, jurista especialitzada en l'àmbit de la bioètica i el biodret. Ella parla de diferents tipus de gestació subrogada. Diu que n'hi ha d'altruistes, com el model del Regne Unit, on no hi ha contraprestació econòmica per evitar la mercantilització, però també hi ha casos als Estats Units en els quals hi ha fins i tot famílies que mantenen el vincle amb la mare gestant. Entenem, per tant, que hi ha graus i graus de gestació subrogada. Helena Crespi, dius tu al teu llibre que no vols jutjar, sinó despertar la reflexió. Sentim una família que ho ha fet sota el paraigua de l'amor. El Fran i el seu marit són pares de dues criatures, una de 6 anys i una de 2 anys, que van tenir amb la mateixa dona gestant als Estats Units, la Jessica. Diuen que són conscients que tenir fills no és un dret, però tots dos tenien un desig molt gran de ser pares. El Fran ens explica per què van fer la gestació subrogada i com va anar el procediment.
El meu marit i jo volíem ser pares i la primera via que sempre penses quan vols ser pare és adoptar. I adoptar, siguent dos homes, era molt complicat aquí a l'estat espanyol i ho vam intentar durant molt de temps, no va sorgir res i una persona ens va parlar de la gestació subrogada, que nosaltres teníem molt mala informació, quan teníem poca informació ja teníem mala imatge, i mica en mica vam anar coneixent gent, família que ho havia practicat i vam veure que hi havia una vessant que és més ètica, més legal, si te'n vas cap als Estats Units o Canadà, que no passi te'n vas cap a països com Ucraïna, la Índia o Rússia. Vam començar contactant amb una agència als Estats Units, que aquella agència es van posar en contacte amb una dona gestant, candidata per nosaltres. L'agència es dedica a que tinguem un match amb alguna de les dones que eren elles amb la seva agència. Fem un primer contacte per Skype entre l'agència, nosaltres i la dona. Es parla tot allà sobre per què volem fer, si estem d'acord amb això o altre, en condicions, i llavors, quan s'ha tot ja parlat, s'assigna un contracte.
Van decidir fer un in vitro amb una donant i el seu esperma. Li hem demanat al Fran què deia a grans trets el seu contracte amb la mare gestant.
La clau de tot la tenia l'agència que vam contractar, que porta no sé quants anys fent procediments de gestació subrogada, tant nacional com internacional, allà a Amèrica. I ells en tot moment et posen en situacions, et diuen casos que poden passar, perquè us ho han trobat, i tot això queda reflectit en un contracte que tenim de 50 pàgines, crec, on s'explica què passa si hi ha malformacions, què passa si fa marxa enrere ella, què passa qualsevol situació, i si hi ha alguna cosa, doncs, que cal anar a judici, el que sigui, queda estipulat que s'havia parlat i s'havia decidit aquesta cosa. Si hi havia una malformació, la nostra gestant estava disposada a avortar. I si ja fes enrere, doncs podia fer-se enrere i es donava de baixar el contracte, residir el contracte, i havien de buscar un altre gestant.
La Jèssica se sent gestant dels fills del Fran i el seu marit i només mare dels propis fills. La Jèssica ja era mare, per tant, ho havia de ser si volia ser gestant, i també havia d'acreditar que tenia feina, que era solvent econòmicament i que no tenia cap deute amb el banc, tal com s'estipula a Florida. I llavors, per què va fer la gestació subrogada, la Jèssica, li hem demanat?
Perquè fa una cosa tan bèstia, tan gran per a algú que no coneix. I ella ens ho deia, que és una cosa que tenen la seva cultura, que tenen molta sensibilitat de comunitat, d'ajudar-se els uns als altres. La típica imatge que hi ha hagut un tornado i es trenquen les cases i va gent a construir cases noves per a nova gent. Però seria un cas més radical per nosaltres, perquè té a veure amb el cos humà. I ella diu que li vol ensenyar als seus fills, té un fill i una filla, que es pot ser solidari, es pot ajudar algun altre, encara que no el conegui, siguin de fora, que no tinguin el mateix llenguatge. I ella també explica que ahir els seus dos embarassos van ser uns embarassos molt fàcils, li va agradar molt notar la criatura a dins, veure's embarassades, ens anava explicant històries de com es trobava, i la segona vegada que ho vam fer va ser perquè encara teníem un embrió congelat allà a la clínica, i va ser ella que va contactar amb nosaltres, bueno, parlem de tant en tant, i ens ho va dir, que si voleu tornar a ser pares, que sapigueu que jo ja m'estic fent gran, i si voleu, hauria de ser ella.
Li hem demanat al Fran què diria als crítics amb la gestació subrogada.
Jo estic d'acord amb aquest corrent crític. Hi ha països on no s'hauria de fer. De fet, sempre es parla que si a Espanya s'hauria de fer legal la gestació subrogada, jo crec que per fer-ho com altres països, com a l'est d'Europa, no s'hauria de fer. I si vol fer bé, s'hauria d'anar als Estats Units o a Canadà. Nosaltres vam contactar amb agències a Rússia i a Ucraïna i no vam veure clar, perquè en cap moment pots parlar amb la noia, jo no puc parlar amb la dona que fa això per mi, era un requisit indispensable, poder visitar-la. Llavors jo estic d'acord que hi ha zones que s'està fent malament i que hi ha explotació de les dones.
I què els diu la gent quan expliquen que han fet gestació subrogada?
Tothom que li expliquem molt bé, molt bé, molt content per nosaltres, i així passa com a nosaltres al principi, que hi ha molts aspectes del nostre procés que desconeixien, i és perquè hi ha manca d'informació de com es fa realment, que no és que tu vas allà al país i vols comprar un nen ros i dones uns diners i t'encarreguen un nen. Hi ha molt més, hi ha una implicació més gran, i jo els entenc, els explico, i ells es sorprenen de moltes coses que els explico, com jo al principi que no tenia aquest coneixement d'aquestes coses.
Amb els seus fills des de petits que ho han explicat i normalitzat. Li hem demanat com ho viuen.
Com vam començar el procés, hi ha molts perfils, no només l'agència, la gestant i nosaltres. Hi ha la dona d'òvuls, hi ha els metges, hi ha els advocats, hi ha els jutges, hi ha una dona que ens porta el compte corrent que tenim allà amb diners. També hi ha el d'una psicòloga, una psicòloga que ens acompanya amb la Jèssica i a nosaltres. I un dels punts que ens parlava ella, la psicòloga, era de com havien de parlar sobre el nostre model familiar a nosaltres, a nens. I ho vam fer, com ella va dir, de forma més natural, que és des del dia 1 que van néixer explicar-li que el nostre nen té dos pares, va haver-hi una dona, la Jèssica, que és la que la va gestar, i ja està, i tenim a casa un abund de fotos des que ens vam conèixer amb ella, de la Jèssica embarassada, del pare, tot el procés, i ho mirem. A vegades quan estem al sofà mirem allà a l'abund de fotos i ens expliquem, i tot molt natural. I a vegades també els expliquem amb amics del meu fill gran, i també superbé, ho entenen molt, molt bé.
Li hem preguntat si han tingut por que els seus fills visquin el trauma d'abandonament, i això és el que ens explica el Fran.
Quan estàvem contactant amb l'agència, el que vam demanar era que nosaltres volíem mantenir un contacte amb la dona gestant, que hi havia moltes dones que no volien, que elles volien fer el procés, parir, i ja no tenir més contacte amb els pares o amb els nens. Nosaltres vam dir que sí, pel bé dels nostres crios. En algun moment els nostres crios volen anar a Amèrica, volen parlar amb ella, volen trobar, que ja ho hem fet, quan vam anar al naixement de la nostra filla petita, el fill gran la va conèixer, i va estar amb ella, van xerrar, van jugar, i tot superbé. I si en algun moment de la vida, sigui adolescent o gran, ell un neguit o ella, i volen conèixer, parlar amb ella i fer-li preguntes, jo què sé què, ho poden fer per evitar qualsevol tipus de cosa negativa que s'hi pugui passar.
A la Jèssica li han pagat totes les despeses dels dos embarassos. Li hem demanat què pot haver costat tot el procediment.
Nosaltres vam calcular, perquè va un moment que vam deixar de comptar, però al voltant dels 100.000 euros ens vam deixar entre la pensa que vam anar abans de l'embaràs, vam anar una vegada durant l'embaràs i després de l'embaràs vam quedar durant 2 mesos allà. Però són diners que has de gastar si vols fer-ho bé. El que no pots fer és gastar-te una decena part en un altre país i voler que tot surti bé. Si tu realment pots estar amb la consciència tranquil·la i saber que has fet alguna cosa bé i no has explotat a ningú, tu, això té uns cos. Nosaltres vam demanar ajuda econòmica a amics i familiars i tothom es volca i mica en mica anar retornant i ja està.
I sobre com caldria legislar-ho, sentim què ens diu el Fran.
Jo crec que s'haurien de fixar molt amb el model americà o canadenc, anar allà, conèixer casos, mirar com es fa i llavors exportar-lo aquí. Què ha après? Que la vida és bonica i complicada, com deia la cançó, però sempre hi ha molta gent bona pel camí, sobretot quan hi ha infants al voltant. Potser veure gent que no estarà d'acord amb tu, però com que hi ha infants, tothom s'hi volca i fa el que sigui millor pels infants, i això és bonic. I que hi hagi debat també és maco, i que la part bona sempre triomfi i l'amor triomfi sempre.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de la gestació subrogada. En temps de suplement a Catalunya Ràdio hem sentit el testimoni del Fran. Per cert, el Fran s'ha llegit el teu llibre, La gestació, el negoci dels nadons, La gestació subrogada. I li ha agradat i està d'acord amb moltes de les crítiques que fas al llibre. El Tribunal Suprem ha sentenciat en més d'una ocasió que la gestació subrogada vulnera els drets de les mares gestants i els nadons, i insisteix que els contractes que es fan entre empreses i famílies són nul sota la jurisprudència espanyola. A veure, tema de la legalitat. Si no és legal, com és que es pot fer, Helena?
A nivell de l'estat espanyol i a Catalunya, perquè s'agafa com a excusa s'utilitza la idea de no deixar desemparades les criatures, i llavors a través del dret d'afiliació, que això sí que està recollit per llei, doncs s'entren les criatures en el país. Normalment, si ens hi fixem, el procés sempre implica la dona gestant i almenys un home, val? Llavors, en alguns espais, el que acaba passant és que la narració que s'explica és que s'ha tingut una història amb una dona, que la dona no vol fer-se càrrec de la criatura, que jo sóc el pare d'aquesta criatura, per tant, la criatura entra al país a través d'això i llavors l'altre membre de la parella doncs l'adopta, no? I aquí és l'escletxa legal que es troba.
A veure, la realitat és que això existeix. Ens deia per començar la Begoña Román, és millor regular-ho per protegir dones i nadons. En el cas de regular-ho, com s'hauria de fer? Tu, el teu llibre, reculls unes recomanacions de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, no?
Sí. El que s'intenta és que, tot i que el comitè, com la seva opinió també és contrària, però diu, si s'ha de fer, si en algun moment s'ha de regular, almenys que es faci sota aquests paradigmes, no? I malgrat no recordo tots els punts, sí que tots anaven en funció a garantir tots aquests drets, tal com en Fran explicava. La seva història és aquest recull quan aparentment tot va bé, no? I s'haurien de garantir tots aquests drets, no? El poder humanitzar el procés, el poder tenir contacte, el explicar-ho a la canalla, perquè no és obligatori. De fet, clar, en el cas del Fran i el seu company, són dos homes, per tant, algú s'ha d'explicar. Quan en el cas d'una reproducció assistida hi ha dues dones, també s'ha d'explicar coses. Però la major part de les parelles usuàries són heterosexuals, inclús en la reproducció assistida costa molt que s'expliqui a la criatura, doncs el teu material genètic no prové de mi. En la gestació subrogada, com que no hi ha cap mena d'obligació d'explicar-ho, aquí doncs es trenca, no?, aquestes recomanacions d'explicar, i el dret a saber els orígens, no? Per tant, el dret a saber els orígens, que el procés sigui menys medicalitzat, que sigui més humà, no?, que en tot moment s'assegurin els drets, que algú pugui tirar enrere, que el contracte pugui revocar-se, i malgrat en el seu cas, per exemple, no?, en el cas del Fran deia, si la mare canvia d'opinió, es dona de baixa el contracte, però amb els diners hem de veure què passa, val? En la majoria de contractes això no està passant, ni molt menys, no? Per tant, que la dona tingui tot el dret a canviar d'opinió i assumir aquest risc, no?
Sobre el dret dels fills de gestació subrogada a saber qui van ser els seus pares, quina és la teva opinió? Bueno, és una de les demandes de la Olivia Maurel, no?
Sí, de fet, això Quan parles, per exemple, amb l'Associació de Fills i Filles de Reproducció Assistida, t'expliquen que és molt important per elles conèixer els seus orígens, com que amb la subrogada es dona la casuística de que hi ha un ventre, però el material genètic també i totes les tècniques es fan de reproducció assistida per aconseguir la subrogada, les demandes serien les mateixes. Tothom té dret a saber quins són els seus orígens, perquè és un dret, no? I això està regulat per llei en els drets dels infants, no?
El negoci dels nadons, la gestació subrogada de l'Helena Crespi, tenir una criatura és un dret, comprar un altre ésser humà no hauria de ser possible. És un tema delicat, però com deies tu, que hem de ser capaços de parlar-ne, no?
Sí, i de fet jo crec que aquí hi ha hagut una aposta molt gran de Raig Verd, de l'editorial, que sempre és una editorial que en algun moment posa damunt de la taula temes punxeguts, i crec que és important que es parli d'això, perquè ja ho veiem, no? El debat és molt complex, no és tan fàcil com sí o no, hi ha moltes coses a fer i a millorar, no? I hi ha moltes coses que ens hem de plantejar abans de prendre una decisió d'aquest tipus.
I sobretot perquè, com dèiem al principi, va a l'alça, és a dir, mou molts diners i hi ha moltes famílies que opten per aquesta opció, bueno, moltes, és a dir, hi ha un gruix important de famílies que contemplen aquesta opció.
I no ens oblidem que qui té la clau de tot plegat i qui guanya són les empreses que hi ha al darrere i el lobby que hi ha muntat al darrere.
Avui n'hem parlat a l'Ofici d'Educar amb l'Helena Crespi, hem reflexionat sobre el tema, hem sentit testimonis. Moltes gràcies, Helena Crespi, i una forta abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles.
Com de gros, de Blanca Caminal. Publicat per Meraki. A partir de 5 anys.
Jaume Centelles, per què ens has triat aquest llibre?
Hola, bon dia. Mira, he triat aquest llibre, Com de gros, per dos motius. Un, perquè com es resol el conflicte, que hi ha un conflicte, com sempre hi ha un conflicte, i la manera que té de resoldre-la, aquesta història, l'autora en aquest cas. És la història d'un elefant, i és un elefant que ara es diu proactiu, que davant de la frustració insisteix fins que se li encén la bombeta i resol el conflicte que té. I també l'he triat per la manera com està il·lustrat. És difícil que un il·lustrador trobi el seu propi estil, i en aquest cas la Blanca Caminal, t'agradi o no t'agradi, és reconeixible, i es nota que darrere hi ha moltes hores d'entrenament, de buscar, de trobar el seu propi, la seva pròpia manera d'il·lustrar. M'ha agradat per això, bàsicament.
De què va aquest llibre?
És una història original, senzilla, bonica. Va d'un elefant que es diu Eugeni, crec que es diu Eugeni, que un bon dia rep una carta que li diu: has estat nominat per ser anomenat l'elefant més gros de la sabana. Cada any fan una mena de gala, com aquestes dels premis, i li donen un premi al més ràpid, al més menut, i també al més gros. Hi ha 3 o 4 nominats, i li arriba una vella i diu: oh, coi, que bé, quina il·lusió. Però la condició és que ha d'anar vestit d'etiqueta, d'esmoquin. Oh, coi, no en tinc d'esmoquin, què faré ara? Com d'un altre hora? O es truca al sastre i li diu: escolta'm, podries fer un vestit? Sóc l'elefant que m'he de presentar a la gala. Diu: sí, vinga, però passa'm les teves mides. Ai, les mides, jo no sé, no m'he mesurat mai. Doncs agafa't una cinta mètrica i busca't les teves mides. Però no té cinta mètrica. Llavors comença a buscar a tots els animals que coneix, el cocodril. Cocodril, tens una cinta mètrica? Sí, però ara no te la puc deixar. La vaig emprar una vegada per mesurar-me la boca oberta quan feia, però ara no la trobo per aquí. Bueno, se'n va a les tortugues. Les tortugues li diuen: no, nosaltres no en tenim, no necessitem cinta mètrica, perquè nosaltres anem lentes, però hi arribem. Se'n va als micos, i els micos: no sabem què és això. I si no ho sabem és que no existeix, i si no existeix és que no en tenim. Bueno, i cap animal... té una cinta mètrica per deixar-li. I aleshores ell, trist, amb una frustració gran, torna cap a casa, quan de cop el diu: ja ho tinc, ja sé quan m'adeixo. Llavors, és aquí com es resol la història. Truca al sastre i li diu: mira, m'adeixo com la trompa d'un... Com tres micos baixant pel tobogant. M'adeixo com un cocodril amb la boca oberta dalt. O sigui, molt bé. Llavors hi ha una doble pàgina que s'obre, i la Blanca Caminal ho ha dibuixat preciós, no? La silueta d'un elefant i totes les altres bèsties posades allà, d'alt, d'ample, de... Preciós, molt divertit. I... És un llibre divertit. Naturalment, no cal que digui com acaba la història i a qui li donen el premi de l'elefant més gran, més, de l'animal més gros de la sabana d'aquest any, al nostre amic.
I aquesta darrera seria la frase, la imatge bonica o emocionant, o n'hi ha alguna altra?
Aquesta és bonica, al final és bonic, sobretot perquè és com una mena de... Han usat un truc que és una plana en blanc amb una fletxa que diu obriu aquí el llibre i quan l'obres veus la solució, que és la silueta de l'elefant i quan fa de llarg, d'alt, d'ample, etc. M'ha agradat molt aquesta idea. I sobretot algunes respostes que li donen, hi ha una que és molt simpàtica, que li diuen aquesta que t'ho he comentat abans, a veure si la trobo. Bueno, ella al final diu, quina és la teva alçada? Pues me deixo un cocodril mentre canvia una bombeta. L'amplada són dues tortugues que estan prenent el cafè i va anomenant cadascuna de les lletres que ha trobat.
I Jaume, què aprendran les criatures amb aquesta història?
Jo crec que sí. Ara parlo per les meves amigues mestres de cicle infantil i d'inicial. Crec que és una eina fantàstica per treballar, per amidar, per pesar, per calcular distàncies. És fantàstic per treballar la matemàtica, que no cal que ho treballin, però perquè el llibre és per divertir-te, per passar-ho bé i gaudir amb la lectura, diríem jo, modelada, de que la mestra ensenyi el llibre, o la mare o el pare que ensenyi el llibre, que el vagi explicant i que es vagi fent que el nen i la nena s'adonin dels petits detalls i de les petites cosetes que van apareixent, que és molt simpàtic i divertit.
I la pregunta pel concurs dels llibres per somiar és: qui guanya el premi a l'animal més gros de la sabana? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i ja tenim la guanyadora del darrer concurs, els oficis que ho van petar, que és l'Elisabet Solà. Felicitats, Elisabet.
Felicitats, molt bon llibre.
Jaume Centelles, tu què mesures? La trompa de... No, la boca del cocodril?
Sí. No saps. El tobogán. El tobogán.
Gràcies, Jaume Petons. Vinga. Adéu.
Adéu.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio amb Elisabet Pedrosa.
I la setmana vinent, tertúlia de savis mestres. Us deixem amb sopa de cabra i triquell. Que et vagi bé. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons, de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso. I fins la setmana vinent. No tot és negro o blanc.